Bona tarda, són les 5. El Partit Popular carrega contra les llistes del PSOE per les eleccions del 23 de juliol. Els populars creuen que les absències del Comitè Federal del PSOE, del president en funcions de l'Aragó, Javier Lambán, i el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, anticipen un canvi de cicle, ho ha dit el coordinador general del partit, Elías Bendodo.
Todo el mundo corre despavorido en el PSOE a ver quién se salva. Sálvese quien pueda. Cuando se iba a salvar de la tragedia, las mujeres y los niños, ¿acordáis de eso? Aquí primero los ministros y después los secretarios de Estado. Esos son los que se van a salvar en ese orden. Así están haciendo las listas. Eso es lo que están haciendo.
Bendodo ho ha dit des de Cádiz, on ha acusat Pedro Sánchez de ser el primer president antisistema de la democràcia espanyola. Més coses. Protecció Civil fa una crida a la prudència pels patacs d'aigua que comencen a caure en alguns punts del país, sobretot a la comarca d'Osona, a Vic o a Viladrau. Per exemple, han caigut entre 25 i 30 litres per metre quadrat en menys de 30 minuts. També al Moianès, on fins i tot hi ha caigut calamarsa. Per això es manté en alerta el Pla d'Emergències per Inundacions, l'Inuncat, per les pluges que encara poden caure en les properes hores. Unes precipitacions que s'han anat repetint les últimes setmanes i que han estat molt positives pels boscos de Catalunya. De fet, els agents rurals han millorat la previsió de la temporada d'incendis. Ha passat de molt crítica a complicada. El cap de l'àrea bàsica del Solsonès dels agents rurals, Jordi Carrascó, ha explicat a RAC1 que aquestes pluges els hi han tret un pes de sobre.
Les previsions que tenim de cara a l'estiu és que sigui un estiu sec, calorós i segurament amb temperatures una miqueta més altes de les que veníem tenint els últims anys. No serà fàcil, ni molt menys, serà difícil, serà una campanya complexa, però sí que ens ha donat un respir durant aquestes primeres setmanes de l'estiu per encarar-ho amb més optimisme.
No obstant això, els agents rurals preveuen un estiu sec, calorós i amb temperatures que podrien ser més altes que les dels anys anteriors i alerten que la campanya forestal serà complexa. Més coses, els Mossos han detingut tres joves, un d'ells menor d'edat, per una baralla a ganivetades a Sabadell. Ha passat aquesta matinada. Segons el digital Crònica Global, la batussa ha començat al voltant de la discoteca Waka, a Sant Quirze. Una quarantena de joves han muntat una autèntica batalla campal que s'ha saldat amb diversos ferits per arma blanca. Per sort, cap de gravetat. Quan ha acabat la baralla, alguns joves han seguit perseguint-se i esbarallant-se fins a arribar a l'estació de Renfe de Sabadell Sud, que queda molt a la vora d'aquesta discoteca. Allà, un grup de joves ha demanat auxili als vigilants de seguretat, que s'han hagut de defensar del grup que els perseguia. Un dels joves, que s'ha refugiat a l'estació, tenia diversos talls a la zona del cap i dos dels vigilants de seguretat també han patit lesions. Un d'ells s'ha trencat una mà i l'altre s'ha trencat la clavícula. Els Mossos han obert una investigació i està previst que els detinguts passin a mans de la justícia entre demà i dilluns. I ara els esports amb el Jaume Molló.
Comencem amb tenis. Està jugant la final femenina de Roland Garros, enviat especial de RAC1 a París. Albert Bassas.
Molt més disputat aquest segon set de la final, que ara mateix domina un Mukova per 6-5, un set que la txeca ha tingut ja a l'abast prèviament després de trencar-li el servei a Swiatek en el novè joc. S'ha posat 5-4 i servei al seu favor per guanyar el set i igualar el partit, però la polonesa li ha tornat al trencament i de nou ha posat la igualtat al marcador. Veurem si Mukova no perdona ara, guanya el servei i força el tercer set, o si per contra Swiatek força el tiebreak. Recordem que el primer set ja ha caigut del bàndol de l'actual número 1 del món per 6-2. Ara mateix Mukova té pilota de 7, pilota de guanyar aquest segon set per 7-5.
Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint de MotoGP del Gran Premi d'Itàlia per davant de Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Marc Márquez 7è i Aleix Espargaró 8è han estat els millors pilots catalans. Tres previsions. A 6:45, Joventut Madrid, tercer partit de les semifinals de l'ACB, eliminatòria empatada 1. A 7:00, Barça Liceo, segon partit de la final masculina de la Lliga d'Hoquei Patins. Els blaugranes dominen per una victòria 0. I a 9:00, final de la Lliga de Campions masculina de futbol, Manchester City, Inter de Milà, Istanbul. Els tres partits els podreu seguir a RAC1. A més, el club de Campo Madrileny és el primer finalista de la Lliga masculina d'hoquei herba després de superar l'Egara a les semifinals. La segona semi la jugaran l'Atlètic Terrassa i el Polo. La final femenina la jugaran demà el club de Campo Madrileny i el Júnior de Sant Cugat.
I el temps fins al vespre continuaran descarregant ruixats i tempestes, com dèiem, a l'interior, i localment ho faran amb intensitat forta i amb calamarsa o pedra, sobretot entre la Catalunya central i les comarques gironines. Allà on no plogui, el cel continuarà mig ennuvolat, però amb moltes estones de sol i un ambient càlid i més xafogós a la zona de la costa. Això és tot per ara. Més informació als avanços informatius a partir de les 6 al Superesports i al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1. Mariona Escoda, cantant.
Cada vegada que veia números repetits, 1, 1, 1, o 2, 2, 2, 3, 3, 3 i tal, sí. interpretar-ho com un senyal de l'univers. I depèn de quin número apareixia, eren senyals diversos. Si no veia 11-11 aquell dia, no confiava que la gala aniria. Amb l'11-11, segueixo pensant, si ho veig, ja suposo que m'autocondiciono que el dia anirà bé.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Això és Reconcentrat, amb Bedu Davant. Get a call from me. No, there's nothing to do around here during the week. So we're going to Memphis to get out of town. Going to Memphis to mess around.
Bona tarda, benvingudes, benvinguts a una nova edició del Reconcentrat. Avui, dissabte 10 de juny, des d'ara i fins les 6, que arrencarà el Superesports amb en Xavi Puig i companyia. Avui obre aquestes dues hores de ràdio la música de Justin Townsend, un cantautor exponent de la música d'arrel americana, el blues i el folk. Fill d'una estrella del gènere, Stifel, Justin Townsend va tenir una vida dura marcada pel consum de drogues des dels 12 anys, els molts intents en va de rehabilitar-se i un talent que es va pagar el 2020, quan amb 38 anys va morir a Nashville per culpa d'una sobredosi de cocaïna i fentanil. Aquest és un dels seus temes, Maybe a Moment. En aquesta primera hora del Reconcentrat recuperarem la conversa de Jordi Basté amb José María García, el món a RAC1, ara que s'ha estrenat la sèrie sobre la seva vida a Movistar. I per arribar a les 5, el treball de Grau, de la Laura Grau, al No ho sé. Tornem a parlar a les 5. Fins ara.
Això és Reconcentrat.
Hay un José María que es la persona. Y hay un García que es el personaje.
Buenas noches. Saludos cordiales.
Geni, innovador, malparit, transgressor, exigent, rebel, insolent, Déu. Són alguns dels qualificatius que apareixen per definir José María García, Super García. És la docusèrie sobre la figura i la trajectòria d'aquest periodista que ja ha estrenat el segon episodi a Movistar Plus. Aquest capítol segon se centra en la rivalitat que els 90 va mantenir en José Ramón de la Morena, una autèntica guerra civil amb desqualificacions i insults en antena, però també en cops de colze entre els seus equips per ser els primers. La setmana passada vam parlar de la Morena, però avui serà molt interessant tornar a escoltar-lo amb ell. Amb el mestre, amb un geni, José María García. Don José María, bon dia, buenos días.
Muy buenos días, San Jordi.
San Jordi, Virgen y Mártir, ¿cómo estás?
Pues bien, digo, no llega Jordi, digo, habrá tenido algún problema, estará en la cárcel. No, pero yo creo que la alcaldesa no ha cumplido sus arrebatos, ¿no?
¿Cómo estás, José María?
Yo bien, hombre, con una pequeña preocupación, porque está mi mujer ingresada.
¿Qué dices?
Que tiene EPOC y ha habido una plaga de neumonía, pero bueno, por lo demás, de todo lo que se puede estar a estas alturas.
Ya no te vas a poner nunca más, pero ¿nunca se te ha pasado por la cabeza volver?
Sí, se me ha pasado por la cabeza, pero al final tienes que recapacitar, analizar y decir. Pero bueno, a mí nunca me han gustado las segundas partes. Me gusta cambiar lo justo, más bien poco. Y he llegado a la conclusión que en los momentos que estamos y con los ejemplos que nos están dando, yo querría volver si pudiera.
Track 1 central.
Hoping you take that jump, you don't feel the fall.
Arrenquem la segona i última hora del RAC concentrat d'avui amb alguns dels continguts més interessants de la setmana a la ràdio, com la secció d'en Sergi Pàmies al Versió RAC1 i el Codi 60 amb l'Anna Ponsí a Islàndia. Amb això us deixem fins a les 6. Ens escoltem en la pròxima edició del RAC concentrat d'aquí a 15 dies. Passeu un bon dissabte. Adéu-siau.
RAC concentrat.
Què dius ara? Qui sap?
Doncs ja tornem a ser amb vosaltres, ara amb Sergi Pàmies. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Avui, per començar, volia preguntar-te per l'article que publiques a La Vanguardia, que es diu "És l'estupidesa estúpids", on parles, només començar, amb la visita del ministre Iceta, que va anar a les vendes i el van escridesar una part del públic perquè no havia inclòs els toros com a bo cultural.
Sí, a la primera versió, després el va obligar el Suprem a canviar-ho.
Sí, sí, després ja ho van incloure. Volia preguntar si has anat mai als... perquè m'ha vingut al cap, dic, no l'he preguntat mai si has anat mai als toros o no.
Sí que he anat als toros.
Ah, sí? Però aquí o allà?
He anat aquí fa molts anys. He anat aquí, he anat a Madrid... i he anat a Sevilla.
Però has anat aquí als, diguéssim, les catedrals, sí, del
aquí Montaurí. Aquí dues vegades, però parlo de l'any 70...
Ui.
78.
Això era encara
78,
mangui negre.
80... No, 80 ja no. 78, potser, sí, i... I potser no era... era les, no recordo si era les Arenes o el Monumental, potser les Arenes, no sé. I després Animes. Més tard.
I què? No. Impressions de...
No sóc molt... No he aconseguit fer-me molt aficionat. M'agrada molt el caldo.
El caldo del toro.
El tipus de gent que hi va. El tipus de gent que hi va. Les bandes musicals m'agraden molt. Els pasdobles, la fauna que hi ha pels bars una mica abans i una mica després, el tipus d'elegància macarra d'alguna tropa que segueixen toreros, és tot un univers. M'agrada més el que acompanya, o sigui, l'entorn,
que el contingut,
que és l'espectacle en si, que se'n fa llarg, i com que no hi entenc... Això...
Que són seis toros seis.
Sí, no, i sobretot que es fa llarg la mateixa... Si només hi hagués un, es fa llarg. Perquè com que no hi entenc, a vegades intentava anar-hi amb algú que hi entengués. Però així com amb el futbol, si vas amb algú que hi entens, pot ser que aprenguis alguna cosa. Els toros, si no comences de molt jove, de molt petit, difícilment. I després, en el cas d'Animes, era perquè hi havia com un circuit que et permetia també accedir a tot el tema de la rumba, de la Camarga, les processons de Sant Marilemer...
Ah, entrava dins el recorregut.
Hi havia tot un univers de gent que eren els mateixos que anaven als toros. De manera que potser anaves a Sant Marilemer, a la processó, i o a veure la família Reyes, que són els, diguéssim, els predecessors dels Gypsy Kings.
Sí.
Anaves a un concert i l'endemà et deia, bueno, demà als toros, no? I clar, qualsevol deia que no. I aleshores tots cap als toros. Però sí, tot el que era el caldo m'agradava molt.
Dic, ja saps que els Gypsy Kings van estar de convidats dels Coldplay, eh?
Ho vaig veure. Sí, però són els Gypsy Kings d'ara que ja van...
Hi va haver unes queixes, eh? Hi va haver unes queixes... Vicenç Martí, per
doncs,
exemple, és un d'ells.
Jo crec...
Sí. De perquè...
Romberos catalans, perquè no es van portar.
Exacte.
Va porten mica, aquests.
No, però hi ha una remota connexió catalana amb els Gypsy.
No sé, però no.
Sí, hi ha una remota.
No, ja hi va haver unes discrepàncies al voltant, sí, de perquè s'havia convidat.
En canvi, Chris Martin és català, no? El Coldplay català. Aquest no sabia greu que estigués aquí.
Però hi va haver unes...
Bueno, però almenys el cognom és català.
Sí, de Martí. Tot això també t'he vist escriure sobre la victòria del futbol femení del futbol de Barcelona.
Sí, home,
va seguir els discursos a la balconada?
Sí, vaig seguir els discursos i la petita prèvia que va fer RAC1, que va començar el dia abans, sí, 24 hores, està bé.
Una cosa curta.
No vas trobar a faltar el president Pujol? Al balcó.
El president Pujol, no. Ja fa anys que no el trobo.
No, però a la celebració. Com a celebració.
No, la veritat és que no hi vaig pensar.
Sap
què vaig pensar? Que era com una... com un simulacre d'imitació. O sigui, era com el Museu de Cera. quan vas al Museu de Cera, sí, tu veus les figures mortes que han tingut una presència...
Però vols dir que són persones mortes?
Com no.
Figura,
el que fa la figura és rememorar, sí, l'èxit o la lluminositat d'un personatge mort. I aleshores se'l reprodueixen en un altre context. I vaig tenir la sensació que tot això de Sant Jaume hi havia com un esforç de rememorar una cosa que ja no era present.
No,
jo, per exemple, quan el president Laporta diu ja la tornem a tenir aquí, ja era com una... autoparòdia sobre la paròdia de la paròdia, sap? O sigui, no era present. No. Busca una fórmula... Quan aquella noia va dir allò del Bisbal, vaig pensar, home, això és genuí d'ara. És la tonteria que...
Com estàs, màquines?
Les màquines ara, que m'ha
de copiar. Com de la màquina.
I llavors això, tu penses, és l'equivalent de quan el Zigazaga. Cada època té el seu llenguatge. Però, en canvi, tot el tema de la plaça em va semblar com un remake. Aquestes pel·lícules del Ben-Hur. Vostè ha vist el Ben-Hur. I, en canvi, l'última em va dir que no m'hi havia...
No valia res.
Doncs va per aquí. És a dir, era com un remake d'una cosa, però que no tenia la potència de la cosa en la que s'inspirava. No sé si m'explico.
Bueno,
en
canvi, però...
els elements que eren genuïns... estaven bé, perquè era l'alegria.
Però això que has dit que m'ha agradat, la metàfora d'aquest punt
Museu
de Cera, bueno, et refereixes a tot el que era... O sigui, què seria, el d'ara o el d'abans de Museu de Cera? O sigui, o era un Museu de Cera?
No, el concepte de Museu de Cera, Madame Tussauds, sí, és igual al museu. No parlo
d'un... Ho vas veure allà posat.
És a dir, l'esforç de rememorar
el mateix.
Interferia en el present. Hi havia un combat, ara faig filosofia, a vegades portem un filòsof que fa reflexions, doncs ara faré com ell. Era com un esforç, com un combat entre el present genuí de les noies,
diguem, i el d'abans,
les màquines, i lo de ja la tornem a tenir aquí, que ja era una referència a Tarradellas, el ja sóc aquí.
El Restilling el va fer el Guardiola,
ara, després,
i ara era la porta.
Això mateix.
Llavors, com si, bueno, perquè...
Algun
discurs que vas trobar...
No, però tampoc aquella època.
No, per això t'ho dic, que no fos cas.
El nivell és justet, però tampoc és una cosa que esperis que facin.
No,
són Martin Luther King, són futbolistes que acaben de guanyar. Sí.
No, però tu
anys, l'any del Bengal, aquell que anaven tots pintats, allò era horrorós.
Bueno, però en aquella època, ara que tiràvem enrere, sí que ja va sorprendre el Guardiola que va fer allò del Zigazaga, que ningú el va seguir.
Ningú el va entendre.
Bueno, ja va marcar una diferència aquí.
I el Bengal dient, passa, feia por, que deia, ens matarà. Per tant, hi ha...
Que el Bengal és de celebrar-ho així, perquè jo vaig veure un documental del Bengal, i a totes les celebracions a l'Àjax i a la selecció holandesa, a tot arreu fa aquest tipus de... que tothom se'l mira, o el Bayern, i se'l miren perquè diu, hòstia, aquest tio no sabem si està celebrant o ens acabarà assassinant a tots.
I en canvi, trobava molt genuí i molt curiós el tema de casaus a la Mercè.
Sí, allò sí que era maco.
Era brutal.
Això s'ha perdut, veus?
Sí, era humor. Abans, i amb l'humor català, doncs era això. Era el casaus a la Mercè, era humor català.
Això era preciós, eh?
Preciós, però
improvisat, eh?
Improvisat.
En aquell moment, o senyora meva, no sé què, i els jugadors a l'església, allà, eh?
Home,
tots,
allà.
Ben vestits.
Exacte, que aquella època anaven tots amb traje i corbata i tots...
Però vaja, va ser, el que sí vaig veure, que va ser una alegria molt gran guanyar la Champions.
Sí, això va estar... Escolta, et volia preguntar també sobre les eleccions de Pedro Sánchez, el 23 de juliol.
Va molt bé, mi, perquè a més aquells dies ja la gent comença... Jo com que sempre em quedo aquí...
No, però si t'ho preguntava, que tu no seràs... Tu no seràs...
A mi em va, escolta, perfecte, perquè hi haurà menys gent...
A tu no t'afecta, no? El vot per correu, això, ho has practicat mai o no?
Mai.
Ah, no ho has fet mai?
I he viscut d'un temps davant d'una oficina de correus i he vist autèntics drames amb uns líos tremendos, gent a punt de tallar-se les venes.
Jo que era votar per correu, que vaig anar a buscar el paper que et donen a correus.
Perquè tu no hi seràs i però prepara't, és tot un...
Bueno, ja vaig fer...
És gairebé bo cultural, Entres en la dimensió bo cultural.
Tan complicat, sí.
La darrera vegada que volia votar per correu, no recordo ara quina, l'última vegada que volia, no les darreres eleccions, ja vaig demanar el vot per correu i no em va arribar. No vaig poder votar. No sé què va passar, que no em va arribar. Les paperetes, ni em va arribar res. I aquest cop vaig portar el paper a Correus i la noia de Correus, molt amable, em diu: hay dos cosas que están mal. Repite el papel. Que era la porta i el pis, que no es veia bé, perquè jo tinc la lletra una miqueta... I aleshores vaig tornar a fer tot el full un altre cop. Li entrego i em diu... Es que ahora no se entiende la calle. Digo, lo tengo que volver a hacer. Digo, es que si no, no lo van a aceptar. I ens el vaig tornar a fer. I aleshores vaig cometre... Ja anava per inèrcia, ja tens ganes d'acabar. Amb la data del dia que tu entregues el paper per poder votar, vaig cometre un error i aleshores vaig intentar subsanar-lo per sobre.
Ui, tachant-ho per sobre, ui.
No.
Estàs mort.
No.
Això és manipulació.
I la noia rient em va dir... Però otra vez t'has vuelto a equivocar. Ja em dic que sóc imbècil, que ja ho entenc. Ja és la tercera. I li vaig dir, mira, haremos una cosa. Me llevo el puñetero papelito, me lo llevo a mi casa.
Contrato a un ingeniero de caminos.
I ja te lo traeré, perquè d'una dificultat. I llavors, clar, hem estat a casa.
Sí, sí. Amb un Rotrings.
Bueno, hem estat a casa, sí, els tres, sí, sí. Una biblioteca.
I tu, sobretot, no toquis. Toni, tu no toquis, ja ho faré jo.
I tots, a cada paràgraf, estem tots d'acord que aquí va el nom. Estem d'acord, els tres, sí, votem. Vinga, posem.
Endavant.
Però espera, Toni, no havies... un cop tu ho hagis fet bé...
Ara hem de portar-ho.
Heu de portar-ho. I un cop entres en el circuit, pot haver-hi un idiota en aquest procediment.
Perquè em van dir que els... No els de correu, sinó els de la junta aquesta, la curata, que aquests són els que posen aquests,
pegues,
entre cometes, sí, idiotes, sí. Que són els que posen les pegues al paper està torcido...
Jo també he vist gent plorar, davant d'una oficina de correus i m'han explicat coses terribles. Per tant, només de pensar que hagués de votar per correu, el que faria és renunciar a votar.
No, amb
lo greu que em sabria, eh?
No, jo he d'anar a votar.
Però vaja, a mi em va bé.
Per tant, sí,
com que he sentit tanta gent que es queixava... A més, tothom, com si donés per fet que els anaven a cridar per anar... Bueno, és una loteria, tampoc et toca sempre.
No, jo he demanat votar perquè vull votar. No,
sí, però jo no m'imaginava que et toca ser president de taula.
Sí, bueno, doncs mira, es toca.
Però no havies fet cal·ligrafia aquest estiu per fer les lletres?
No, t'ho dic una lletra que no m'estranya. Que...
sí, reconec que no.
Però has fet cal·ligrafia, vas fer cal·ligrafia.
Sí, bueno, sort d'això.
Ha millorat,
perquè, perquè ara me l'entenc una mica. Abans sí, era Rajoy.
Era de metge cabró. Perquè hi ha lletra de metge,
sí, sí.
Lletra de metge cabró.
Sí,
que és quan vas a la farmàcia, el farmacèutic et mira com dient, home, nosaltres interpretem cal·ligrafies egípcies del segle IV abans de Crist.
Però això no.
Aquí que posa, Omeprazol. Sí. Ah, d'acord.
I a més electoral t'ha tocat mai?
No.
Hosti, quina sort, tu.
Sí, tinc.
Com és això?
Mira.
No t'ha tocat.
Mai no ha sortit el sorteig.
Però ara que ho hem dit...
A la Caglà li va tocar fa poc.
Però et faria il·lusió participar en una mesa electoral?
Soc un home resignat. Estic obert a tota mena d'experiències. De vegades no em va bé el diumenge, perquè és el dia que faig l'article, per tant m'aniria millor.
Bueno, però podries fer ja...
No, perquè avui...
Podries fer un article des de la mesa electoral, des de la taula electoral.
No, bueno, en fi, buscaria la manera, però... No em va bé els diumenges, perquè tinc feina, no per res. Inclús podria
avagar. Si eximir-te, sí, podries eximir.
Que a la Vanguardia em fes un certificat.
Un paper, ruego a mi hijo... que no venga a fer gimnàsia avui.
Però no m'ha tocat mai, no, així per decret no m'ha tocat mai. I així, de conèixer gent que li hagi tocat del meu entorn directe, poca. Algú, però...
Del meu sí, del meu bastant, sí. Quan et toca, per tant, has d'estar previst. Bé, avui volia començar a preguntar sobre la pel·lícula d'Almodóvar.
Ostres, tens raó.
Perquè, atenció, tu ens vas dir, vam estar aquí amb una pregunta, el senyor Marcelí, discutint...
Els diners, no?
La diferència entre curtmetratge...
Exacte.
Sí. Això ho vam aclarir. Bueno, però no és un curtmetratge.
És un migmetratge, perquè són 31.
Exacte,
ja vam dir-ho.
Però ell ha dit que és un curtmetratge.
Que digui missa, però la nomenclatura oficial...
Exacte.
Fins a 30, vostè va dir.
Fins a 30.
Fins a 30, sí. Però és que dura 31.
Sí, eh?
Per tant...
És migmetratge.
Migmetratge.
Sí, però vaja, si l'artista diu que és un curtmetratge...
Sí, bueno, això ho ha dit l'Almodóvar.
Sí, però és un cortometratge. Toni, no és un tio que va anar pel carrer amb una gepa. Estem parlant de l'autor.
Sí,
que
i et cobren el mateix que per una de 3 hores?
No, això m'hi vaig fixar perquè sabia perquè, que em preguntaríeu obsessivament pel tema. Jo diria que no és la proporció, per això, perquè vaig pensar, clar, no sé si em va cobrar... O sigui, normalment, si vas al matí un divendres, costa 5,5.
Al matí divendres?
No, perdó, 6,5.
Ah. 6,5 al matí 5, divendres.
I aleshores aquest em va costar 5,5.
Oh. Bueno, un euro.
Bueno...
Bueno, però treuen molts minuts.
Molt poca cosa,
sí,
eh?
Ah, veus, sabia que vindria el de la
perdona,
proposició.
Perdona, jo estic amb el senyor Marcelí, no, molt poca cosa, però amb un euro,
eh? Això t'equivoqueu. Per obrir la botiga, cal hi ha una despesa. S'obre la botiga, s'encenen els llums, projecció, sales, tal... Això té un cost. Mm. I aleshores, després, si la pel·lícula dura poc i l'empresa... distribuïdora no, la exhibidora considera que ha de fer un esforç i ha d'adaptar els preus a la durada de la pel·lícula, pot excepcionalment intervenir i ho farem una mica més barat. No és una operació matemàtica.
No estic conformat, perquè no és el mateix 3 unces de pernil dolç que mig quilo.
Però no és el mateix anar de Barcelona a Mataró que de Barcelona a Arenys. La diferència que hi ha entre Arenys i Mataró segur que no és proporcional, sap el que vull dir? És a dir, no és de zero a tant i es divideix sempre pel mateix. Hi ha coses que requereixen un cost d'entrada. D'entrada hi ha un cost.
No, però perdoni, però és un cost massa elevat.
Escolta, jo, primer, al cine érem 6, com sempre. Jo hi vaig, i jo sóc el que ha pagat. I no m'ha sapigut gens greu.
Però ja està, tant... escolti, es paga, eh? No, perquè sí, vostè quan ja... hi va al cine?
Està ple.
Doncs aleshores, és que sempre està igual.
Està ple de gent que no hi va i que
com
no
ell,
paga.
Com ell,
opina de vehement i beligerant que els preus del cinema. D'acord, em sembla molt bé.
Bueno,
però, en principi, jo vaig pagar menys del que pago habitualment.
Bueno, 31 minuts. I hi ha tràilers abans o...
No, dir, tu, no, perquè una de les coses... Bueno, sí que hi ha tràilers, perdó, perquè Verdi fa una mica de tràiler, sí, però és dels cinemes que dona gust perquè el tema tràilers i anuncis va molt...
Però, home, ja que pagues, vull dir que et donguin uns extras...
És que jo no vull que em donguin res. Jo adoro el cinema en què entres i comença la pel·lícula.
A mi m'agrada.
A mi també.
Els spots. I sobretot molts... A mi el que més m'agrada,
sí, molts.
Els tràilers.
Sí, sí. Doncs,
jo seria capaç de pagar... Una entrada
només per veure
tràilers. Perquè amb dues hores, quantes pel·lícules veus?
No, exacte. Ja
perquè
els tràilers d'ara
estan molt mal fets.
Ho expliquen tot.
Bueno, anem a la pel·lícula que ens ocupa. Estranya forma de vida. A veure, aquesta pel·lícula del Almodóvar. Què?
31 minuts. Això és el que has de... El fenomen és un fenomen curiós, perquè estem acostumats, i en aquesta secció ho hem dit mil vegades, que una de les frases més habituals quan surt d'un cine és li sobra mitja hora.
Sí.
Aquesta li falta mitja hora. Clar, és insòlid.
Li falta mitja hora.
Perquè, dius, bueno, m'has explicat una història, però ha anat tot molt de pressa i ha passat mitja hora i jo ara ja me n'haig d'anar.
Està mal explicada,
no? No. És un problema psicològic, de tradició cultural. Tu vas al cine i tu tens... tots els teus bioritmes, les cèl·lules, els conductes sanguinis, tot està pensat perquè tu estiguis una estona. Ja, és una experiència que requereix una estona.
Sí, clar.
Quan vas al dentista, saps que com a mínim una hora de sala d'espera no te la treu ningú. Vull dir, són coses que passen. I aleshores tu vas al cinema, comença la pel·lícula i al cap de mitja hora és al carrer. I dius, què ha passat aquí? Saps?
És com temps... estrany, se't fa estrany.
Home, se't fa molt estrany, molt estrany. És una mica jet lag al revés. De manera que quan tu acabes la pel·lícula, mires amb la... inclús una persona de les 6 que hi érem...
Dius, bueno, i ara què?
I em va mirar i què t'ha semblat? Diu, és que no ho sé, diguéssim. Tot ara tan de pressa que encara no tinc opinió, perquè l'opinió te la vas construint mentre l'important és el camí.
Clar, es va desenvolupant
la meta.
Clar, la història.
Llavors tu, és una història d'homosexuals en el Far West.
Que meravella.
Bueno,
però això ja ho vam veure en Brokeback Mountain.
És que no és ben bé. Primer que Brokeback Mountain era actual, no era del western.
Ah, això és western de...
Això és western. Llavors és un homenatge als westerns, en què en comptes de ser... O sigui, és tot lo de sempre, els problemes de sempre d'un western bo,
tot
fet, però amb dos homes, en comptes... O sigui, un amor masculí en comptes d'un amor heterosexual.
Me siento extraño.
Me siento extraño. I aleshores... hi ha tot una filmació d'escenes tòpiques del western, ben filmades. Els personatges està bé,
però hi ha trets.
Però tot, el gran problema és aquest, que tu t'has passat la vida anant al cine, 40 anys, 50 anys, 60 anys anant al cine, i dient, li sobra mitja hora, i de cop i volta et trobes al carrer Verde,
amb una persona que acabes de conèixer i dius, li falta mitja hora. Mm. És a dir, vull més. Mm-hmm. Que això és bona senyal, vol dir que la pel·lícula... Mm. M'hagués agradat una mica més.
I a més, els westerns normalment s'ho prenen tot en calma.
Sí.
Són pel·lícules amb, no van amb presses.
Sí, vull tenir la possibilitat de dir que li sobra mitja hora.
Mm-hmm. Però no està tot.
No estic preparat biològicament per...
Li falta mitja hora.
Per dir, li falta mitja hora. I és el que em vaig trobar.
Però quan dius li falta mitja hora, l'argument... Vull dir...
No, a la pel·lícula no li falta res.
Vale, bé, o sigui que era tancat.
Però, home,
ja.
Per entendre's, podria dir-se que la pel·lícula comença quan acaba. Mm. Això és una altra frase que s'ha de dir de tant.
Comença quan acaba. Potser fa l'Almodóvar fa una segona entrega.
No crec. Mm. Perquè, a més a més, és una pel·lícula... Mm. És un anunci de marques de moda de luxe. Yves Saint Laurent...
Però sí. No m'has dit que és d'època.
Sí, però tu normalment començava una pel·lícula. Sí. Surt el lleó de la
sí.
Metro.
Mm-hmm. Sí.
Bueno, anem bé. Mm. Aquí es diu Yves Saint Laurent o no sé qui, un d'aquests, Dior, presenta. I dius, on m'he ficat? És a dir, el que fa la pel·lícula, el que paga la pel·lícula...
És una
marca de costura d'aquesta francesa.
Carà.
Tu ja estàs una mica mosca, com si digués Ferrari, no?
Sí.
Presenta, dius, home, no estic a la Fórmula 1. És a dir, és una operació una mica artificial, tot.
Yeah.
Tot, perquè...
Vols dir que ho ha pagat una marca?
Ho ha pagat una marca, ell ha fet com un homenatge, tampoc és tant d'autor.
Ha fet un encàrrec.
Ara. És una mica un encàrrec.
Un encàrrec, va.
És un encàrrec.
Una cosa més.
El que seria com un spot. Un spot cinematogràfic.
Bueno, no, com una mena de... És una obra menor, perquè també ho era l'anterior, però aquesta és com si tot... Hi hagués poc autor, hi ha poc Almodóvar. Yeah. Hi ha poc Almodóvar.
I molt Dior.
I molt, molt de sorprendre't, ja et dic, perquè...
I després... És Yves Saint Laurent,
Sí. Això,
que ha creat una productora.
Bueno, exacte.
I la pel·lícula d'Almodóvar és la primera pel·lícula.
Una cosa més...
Va, però fixa't que això, que ara ens sembla molt estrany, d'aquí uns anys serà molt habitual.
Sí, serà... Sí.
I llegiràs que...
I què fa?
Que, bueno, ja passa amb les... Mm-hmm. Streaming l'han inventat les tecnològiques.
Sí, l'Amazon i tots aquests. Sí.
Vull dir que...
Bueno, anem amb una segona pel·lícula que jo vaig veure el rètol i ja em va tirar enrere, i fins i tot he vist allò, el doblatge, i penso, clar, veure un Javier Bardem doblat, no te l'acabes d'empassar. Estem parlant de La Sirenita, la versió, allò que en diuen, Carnios, del clàssic de Disney. A veure...
Carnios, relativament, perquè hi ha tants efectes especials que jo sospito que hi ha més treball de postproducció i d'efectes especials en aquesta, que és figura que és de carniosos, que en l'original, que era tot dibuix. És a dir, estic convençut que la factura d'efectes especials és molt més alta que aquesta.
Yeah.
És un remake, però hem de pensar que aquella és de fa 20 anys o 25. Mm. Per tant, no, hi ha molta gent que ha nascut, nenes i nens d'ara, que volen veure una altra cosa. I és un festival d'animació. La pel·lícula li han fotut mitja hora més. Aquí sí que hi ha mitja hora que s'obre. Aquí sí que s'obre, que ara us explicaré una cosa molt important per totes les converses que tindreu en el futur.
Què tal, perquè el Bardem l'hi vist als retos del carrer.
El Bardem se sent de manera estruendosa la impressora de la factura. Però de manera estruendosa. Hi ha moments que crides al projeccionista, baixa el volum! Baixa l'ambient! Perquè les cares que fa... O sigui, hi ha moments que ja està mirant a on ha de mirar, que és l'actriu que li fa la... Però tu veus que de reull mira si s'està imprimint i si hi ha pel mòbil si ja li han fet la referència.
I l'està mirant, tu,
crec. I ell està mirant. I hi ha algun moment que inclús es gira, que tu veus que el personatge es gira, i tu saps que està mirant el mòbil a veure si li han fet la transferència. Això és així. Però t'he de dir que és una bona pel·lícula. No sé per què tothom li té.
Però és que no te'l creus amb ell, dius.
No te'l creus, i si sortís un, jo què sé,
no,
un Sergi Mateu, tampoc te'l creus.
No em refereixo amb ell. Vull dir que el vaig veure, i mira, només veient el rètol del carrer, d'ell fent de Tritón, vaig pensar...
Doncs
tinc
mira,
la sensació que has anat aquí al que deies
moment. Però té la cosa d'estar animal, és un déu,
sí,
un déu
no, sí, sí.
Físic. És un, sí, a sí. mi no em va semblar una mala tria. I tothom ho fa bé, i dura, i
bueno,
és llarga.
No l'has deixat, és dir que passa tota l'estona, està mirant el compte corrent.
Sí, però ho fa correcte. Home, Tom Hanks té dos o tres pel·lícules que només fa això. Però és Tom Hanks. És a dir, que són gent que és capaç de fer dues coses.
Però hi ha gent que ho dissimula més que d'altres.
Sí, però el Bardem és capaç de fer dues coses. És capaç de fer de Tritón, li permet, i alhora anar mirant el mòbil si li han fet l'ingrés. Llavors, el gran problema es veu, perquè sí, he notat jo que hi ha una cosa ambiental que dura massa.
Ah, però no, ja ho has dit, que sobra mitja hora.
Dues hores i quart. Li sobra mitja hora, aquesta. Podríem dir, al sortir, li sobra mitja hora. Però ja, com venia del Almodóvar, i acabava de veure aquesta, que li sobrava mitja hora, vaig dir, se m'han inflat els collons.
I on vas anar?
M'he tirat dos dies parlant amb gent que en sap. No és fàcil trobar gent que en sap. Perquè quan busques gent que en sap, el que passa és que et vas trobant gent que no en sap. I que té moltes ganes de parlar. I aleshores aquests te'ls has de... Sí, sí, ja quedarem un altre dia. Jo ara estic buscant algú que en sàpiga de debò.
I a qui has trucat?
He pres un cafè amb un que en sap. No podem donar la identitat.
Anònim, un anònim.
Expert, per entendre'ns, amb continguts, streamings, totes aquestes coses. I llavors li he plantejat la pregunta, que ja fa dies que ens plantegem aquí, per què les pel·lícules actualment són tan llargues. Resposta de l'expert.
Atenció.
Que jo crec que, si és veritat, perfecte, perquè estarem, podrem repetir, i si és mentida encara millor, perquè estarem contribuint a la mentida universal. El que m'explica és el següent. En el cinema, a part de les crispetes, de l'espectacle tot, la raó principal, fixeu-vos en l'adjectivació, la raó principal per les quals les pel·lícules
són llargues,
no solament són llargues, sinó que es projecten demà, o sigui, quan es fa el projecte ja es busca que siguin llargues, 2 hores i quart, 2 hores i 20, 2 hores 40, 3 hores, té a veure amb el número d'hores que passaran les famílies veient-les en streaming, en plataformes. No té a veure amb el cinema. No té a veure amb la sala de cinema. Jo sóc Netflix, i t'encarrego a tu, Toni Clapés, que em facis La Sirenita. I et dic, sobretot, que no duri menys de 2 hores i 20.
I per què?
I tu dius, i per què? Perquè vull que la família Clapés, quan vegi la pel·lícula a casa seva, no la vegi d'una tirada, sinó que es col·lecti a Netflix 4 vegades, per veure-la en 4 sessions de 20 minuts. I això fa que cada vegada ens trobem més gent que ens diu que veu les sèries partides, que veu pel·lícules amb 3 o 4 tandes.
És veritat, això, que es fa això.
Amigos, sí, bueno. Per tant, si és veritat, quedareu com... Hòsties,
no, però l'argument és bo.
Si és mentida, estem tirant una merderada en la conversa
pública. No, però que era...
Però jo, això és el que em va explicar. Aquest és l'argument principal. Diu, n'hi ha altres que seria molt llarg.
Però aleshores representa que Netflix...
No, Netflix o Amazon...
O la plataforma que sigui, guanya més o pot vendre's millor si entres diverses vegades per veure una mateixa pel·lícula que si la veus d'una tirada.
Dintre dels seus EGMs...
Sí, comptabilitza més.
Ara.
Sí, bueno,
tu has anat més vegades
a mirar-me. Clar, té sentit aquest argument.
I això té un... Això a nivell publicitari, a nivell de consum, repercuteix.
A veure, que l'Albert Serra vol dir la seva.
Aquesta persona que en sap de debò.
Bueno, i m'apunta Mònica Blanes que potser per això allarguen tant a un documental. Sí, perquè dius, qualsevol... home, amb un documental, amb una hora...
Les sèries que a vegades diem, això que és amb 5 capítols, podria ser perfectament 3... Ve de la mateixa raó. I com que això està passant d'una manera ja absoluta, i cada setmana ens ho preguntàvem, m'he pres la molèstia de fer aquest petit esforç.
Doncs cosa que s'agraeix. Un aplaudiment pel Sergi Pàmies. Sí, sí, perquè amb el documental dius, home, aquí amb dues hores de documental, ja ho tenim explicat, no cal allargar-se a 4 hores de documental.
I a més a més, quan parles amb els grans consumidors de sèries, tots t'ho diuen, que tendeixen a veure moltes vegades les coses partides. Però ja parlo d'un sol capítol.
Sí, sí.
Amb el qual s'eternitza, no? A veure una temporada de Joc de Trons, que cada capítol el veuen amb dues... No parlo dels malalts de les maratons, que fan tot
seguit. Sí, no, però que aquests al final ja no saben què veuen.
I després passa molt això amb el cinema familiar, que aleshores encara tindria més sentit amb La Sirenita. Els nens ja no aguanten.
Vols dir que paren...
Paren i...
Tornem a...
Llavors, demà ja continuarem. Això de demà ja continuarem abans era impensable. Tu anaves al cine i a aguantar com
tot.
I per això les pel·lícules, 80 minuts, 90 minuts, a veure si ens aguanten. I els nens ja duraven pel sac al minut 40. Doncs ara, com que ja no aguanten, ja ells mateixos...
Ja ho allarguen.
són els que toquen el mando, el comandament. Sí, ara, demà ja continuarem.
I Spider-Man, què dura? Aquesta Spider-Man Across...
2 hores i 5.
Doncs el mateix.
Tornem a estar aquí. Bona pel·lícula, eh? Al tanto amb
aquesta. Però aquest, perdona, Spider-Verse...
Spider-Verse és Spider-Verse. El multivers de Spider-Man. És un, no, és
que
un
ja
multivers...
Ja arriba un punt que és, ja això no és exactament...
Sí, això és Marvel, és Marvel, però és animació.
Ah.
És amb dibuixos. Però són uns dibuixos... O sigui, a mi m'importa una merda el tema del multivers, i això ja m'he perdut, ja ho dono per perdut, i s'ha acabat. El que he interpretat és que n'hi ha molts Spider-Mans.
Yeah.
I aquí es van trobant perquè van canviant de dimensió. Canviar de dimensió és el Corte Inglés. Tu passes a planta joven, Caballeros, vas canviant...
I a la cafeteria.
I llavors tu imagina que a cada planta del Corte Inglés hi ha un Spider-Man. I es troben tots a la cafeteria amb una missió de la que sigui.
Que podrien ser els venedors del Corte Inglés.
Perfecte.
O venedores.
Perfecte, amb aquell humor característic. Amb aquell bon humor. Perquè realment el Corte Inglés...
Bueno, depèn del dia i depèn d'aquí.
Sí, però vull dir que hi ha de marca.
No,
de la mateixa manera que hi ha perfums especialment pensats per llocs públics, hi ha humors també pensats.
Clar, sí.
Hi ha empreses que han desenvolupat una textura d'humor molt pròpia, molt pròpia. A Barcelona hi ha locals i institucions que tu saps que quan entres, com a molt, sortiràs amb dues o tres mocs i una mala folla important.
És que jo ja cierro
caja. Més,
vaya
per això hi vas.
Sí.
Sobretot si arribes 5 minuts abans de tancar. Que aleshores provoques...
Clar, però és que te'n perdona.
Bueno, escolta, arriba està
5,
obert.
5 minuts abans de tancar.
De 8.30 a 18.30. Arribes a les 18.17. Estic dintre del termini, sí o no? Ui,
però és que jo estic cerrando la caja, tiene que ir a pagar a la de...
No, però és que inclús en el moment d'entrar tu notes una bafarada, una repulsió, una maledicció que t'empeny a que fotis el puto camp d'allà i que no se t'acudeixi.
És que estoy cerrando caja, perdone, però estoy cerrando.
Bueno, pues escolta, jo cada sempre que hi vaig, escolta, jo estupendo.
Sí, estupendo, però hi ha aquestes característiques.
Bueno, això,
bé,
ja,
tornem a anar a l'Spider-Man.
Sí, Spider-Man.
Spider-Man. Això és una pel·lícula que ja la primera que la vam comentar ja vam dir que era bona, però que potser no era tan llarga, però ara com que ja sabem per què són llargues, ja està. Aquesta és una pel·lícula que te l'has de prendre com si anessis en una exposició. O sigui, és un nivell de dibuix i de pintura i de textura cromàtica o pictòrica artística de primer nivell.
Caram.
De primer nivell. És un còmic pur. És la puresa del còmic. És com un homenatge a tots els Spider-Mans, a tots els dibuixants, i des d'aquest punt de vista és brutal. O sigui, esplèndida pel·lícula. Ara, si tu em preguntes de què va, no tinc ni puta idea. Sé que hi ha tot un problema amb el multivers i que van canviant de dimensió i que tenen una missió que normalment és perseguir-se de
entre
manera
ells.
Espectacular i col·laborar entre ells contra un enemic.
Ha fet molt de mal la pel·lícula que va guanyar a l'Òscar, aquesta pel·lícula que van comentar, la pel·lícula aquella del...
No sé què és.
La premiada, la millor pel·lícula d'aquesta del 2022, que era del Metaverse, que era la pel·lícula on sortia...
Ja, no, ara aquí, sí, sempre, aquella, totes les puntes.
Que no es pot suportar.
Ara aquí, sempre, totes les puntes.
Aquesta, la del Jordi Beltran.
Totes les partes cueceroles.
Exacte, aquesta, exacte, que és la millor definició d'aquella pel·lícula. Aquesta pel·lícula ha fet molt de mal, perquè ha marcat una tendència, i ara tot va cap aquí.
Todo en todas partes al mismo tiempo.
Ah, bueno, sí.
Todo es que el títol...
No, és que, perdona, jo la va posar a casa meva, la va posar la Marta, i jo pensava que m'estava prenent el pèl. O sigui, jo, a la que portàvem una hora, li vaig dir, però a veure, m'estàs prenent el pèl? I jo vaig a paralitzar la punyetera pel·lícula. I vaig dir, això és una merda, o sigui, això no es pot...
Contribuint, quan la vas aturar, que el tio de Netflix estigués encantat, perquè pensés, ja tornant un altre dia...
No, jo no vaig tornar un altre dia.
No, però ella haurà tornat.
Ella sí que va tornar, ella sí. Ah. Però jo vaig dir, mira, m'afeites. Ja m'afeito jo. No, tu és tot no, ja. Però, no,
en fi, bona pel·lícula, eh? Ara has de tenir una sensibilitat artística i un interès pel còmic i pel dibuix. El gran enemic és un personatge que està... A més, m'agrada perquè recuperen el dibuix. Tot i que està fet tot amb ordinadors,
Però tipus Ibáñez.
No, home, potser no tant...
M'agrada molt el dibuix Ibáñez, m'agrada,
però dintre de la línia...
Dibuix, no, dibuix, no, dibuix. No allò ordinador, i... no ordinador.
Exacte, segurament fet amb ordinador, però en homenatge al que eren les vinyetes i les aventures de l'Spiderman.
I corregim el títol de la pel·lícula, Todos a la vez en todas partes.
Bueno, m'agrada molt més el títol
en
del...
En todas partes, que fer ales.
Aquest és sensacional.
Sí, això...
Abans
que m'ha de donar una segona oportunitat.
Sí, quan em mori. Anava a dir-te... la pel·lícula Els Encantats, pel·lícula catalana...
Bona pel·lícula. Estem a favor d'aquesta pel·lícula.
Val.
Pel·lícula que... Aparent...
Ara, Laia Costa, tinc la sensació que sempre està en aquesta tessitura de dona...
De no sé què tinc.
De
no sé què tinc.
Sí, sempre, totes les pel·lícules que li veig...
Bueno, perquè li toca... L'estan encasellant en aquest, sí, sí, en aquest model de dona que no sé què tinc.
Exacte.
El model de noia que està passant per una mala situació... Mm. Que és una situació, si tu vols, problemàtica fins a cert punt, perquè són problemes... Mm. que no són molt greus, però que és una gran actriu.
Sempre li toca fer aquest tipus de paper.
Aquest és un no sé què tinc, clàssic, d'una dona que s'acaba de separar, que té una nena petita...
De Spider-Woman no li ofereixen.
No, i és un error, perquè aquesta dona podria fer el que vol.
Mira, va fer una sèrie, ara que parlàvem de sèries...
Sí, de menjar, amb la...
Bueno, aquesta va estar molt bé, aquesta sèrie.
Bueno, sí.
Però després en va fer una altra, que feia de... Ho feia amb un que era... Com era aquella sèrie? Vull ara per buscar això. Una sèrie que era d'un paio que havia estat amb un banc... Bueno, jo t'ho buscaré, T'ho buscaré perquè ara no, ara quedaré fatal. I sortia ella, estava estupenda. D'una sèrie d'espies.
Aquesta ho fa molt bé, però el problema és això. És una dona que s'acaba de separar, que té una filla petita, que està intentant refer la seva vida, que té uns records molt bons de la seva infantesa en un poble de la Vall Fosca, i que aleshores va buscar a la Vall Fosca el reconfort que no troba aquí. Una mica és el trobar el teu lloc en el món... el trobar el teu moment vital i adaptar-lo a tot el que l'ambient et va creant. Però és una pel·lícula de petits detalls, delicada, ben feta, jo la recomano. I amb uns detalls molt rics. Aparentment no passa res. Són aquestes pel·lícules que aparentment no passa res, però que no és veritat.
Ja l'he trobat, Devils.
Devils.
Carai, Devils, no l'he vist.
Pues està bé.
Ah, la buscaré, perquè no sabia. Jo recordava...
Però aquesta és la Miss Tensada d'ell, representa. Aquesta noia és la que fa de Miss Tensada d'ell, que és un bandido.
Sí, pues és que l'he dit que fa un paper internacional, que està molt bé, la Laia Costa, aquí.
És un bandido, ell és un bandido.
Però Els Encantats està molt bé. Bueno, és una pel·lícula, home, ja que tenim últimament bones collites de bon cinema català, que hi ha l'anterior d'aquesta directora, que es diu Elena Trapé, em sembla, que es deia Les Distàncies, ja era bona, Vull dir que el compte que comencem a tenir ja... ja tenim equip, saps?
Ja tenim equip.
Ja la tornem
a tenir aquí, la pel·lícula?
Ja la tornem a tenir aquí, sí.
Però ja està bé que es facin pel·lícules en català.
I directores catalanes, directores.
Surt el Pep Cruz.
Sí,
surt... Està bé. I surt la Vall Fosca, molt maca. Sí. Una mica Les Ocho Muntanyes, en algun moment.
No sé.
Perquè veus també aquest conflicte pares-fills. Bona pel·lícula.
Bé, amb la periodista Anna Ponsí, ja ho sabeu, aquesta temporada fem el Codi 60, recordem Codi 60, persona morta, en l'argot dels Mossos d'Esquadra, és el que diuen els Mossos quan comuniquen la mort d'algú, i amb aquesta secció, de fet, l'Anna el que fa són obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui qui?
Avui us vull parlar d'en Xavi Tondo Volpini. Va morir a Granada el 23 de maig del 2011, quan tenia només 32 anys. Era de Valls, era ciclista professional, formava part de l'equip de Movistar i s'estava preparant justament per participar en el Tour de França d'aquell 2011. En Xavi vivia amb la seva dona, la Sílvia, a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, on també tenia moltes carreteres per poder-se entrenar. Es va criar en una família nombrosa a Valls, eren 5 germans, en Xavi era el segon, el més gran l'Alfonso, després venia ell, després en Marc, tots tres del mateix pare i de la mateixa mare, i més tard van arribar en Jaume i l'Helena Bernabéu, fills d'una segona parella de la mare. Hem parlat de la infància d'en Xavi i d'aquests germans justament amb en Jaume. Amb en Xavi es portaven 12 anys.
Estava per casa amb nosaltres a vegades i jugava, no? Vivíem com en una mena de masia, llavors doncs, hi havia com una baixada de ciment i baixàvem per allà amb cotxets de joguina o amb coses, fèiem concursos, fèiem el ruc, i amb ell doncs, va ser el primer amb qui vaig jugar moltes coses, a la Play, a l'Uno, a l'Scrabble, a molts jocs. Ens tenia molt de carinyo a ma germana petita i a mi els dos petits, i no sé, una anècdota que recordo, va estar treballant un temps a la Kellogg's, que està a Valls, la fàbrica, i un dia va venir amb una bossa enorme de joguines que regalaven en aquella època i ens la va abocar damunt.
En Xavi, que va morir d'un accident domèstic, després us explicarem el que va passar, doncs era un nen molt mogut i hiperactiu, segons la seva mare, l'Emma, i el van apuntar a diferents activitats fins que va descobrir la seva passió, la seva autèntica passió de la mà de l'oncle i del pare d'en Jaume.
Va fer hoquei un temps, però no li acabava d'agradar perquè perdia, ni ell tampoc hi podia fer res, perquè només era un jugador. Va fer judo i tampoc li acabava d'agradar, i en algun moment va demanar una bicicleta, i això doncs, suposo que sí que li tenia certa afició, i el punt clau va ser quan mon pare se'l va endur a fer una sortida per carretera, no? Van anar de Valls a Cabra del Camp, que és un poble que hi ha per allà a prop, i d'aquí una mica va començar tot. Ell tenia com 14 anys, el van apuntar poc després al CB Valls, a la secció ciclista, i ja, bé, la resta és història.
I de fet, en Jaume, Albert, li ha quedat molt present un so de casa seva.
El veia bastant sovint, molt sovint en mallot, fins i tot per casa, no? I un so que sempre recordaré és el d'aquelles sabates que porten els ciclistes, no? Que s'enganxen al pedal, doncs allò amb un terra de casa fa un clic-clic molt, molt característic, no? Llavors, quan arribava, senties aquell clic-clic i es dutxava i bé, i el teníem per allà a casa.
En Xavi va començar a entrenar cada dia, moltes hores. Van arribar els primers guardons. Eren anys també complicats, amb el dòping, amb control sorpresa en qualsevol moment. La família sempre era molt a prop per animar-lo.
El que més recordo potser és anar-lo a veure a curses, que gairebé no el veies, no? Tu estaves a un lloc quiet i de sobte veies allò, la serpiente multicolor, que diuen, no?, que deien. Un munt de gent passant molt ràpid, i com que van amb aquells colors tan llampants, doncs fa un efecte molt curiós, no? Però després, doncs, si guanyava, que va guanyar bastants trofeus, doncs sí que el veien pujar al podi, que deien el seu nom i tot això, i la celebració. De fet, van haver d'encarregar un prestatge només per exposar els trofeus que anava guanyant.
I a més, en aquestes curses, sobretot, per exemple, a Valls o en els llocs doncs, on podia passar al costat de la seva mare, la saludava sempre des de la bici, no? Tondo era un ciclista molt proper, ulls blaus, somriure permanent, es mostrava molt humà amb els aficionats que el volien conèixer o fer-se fotos amb ell.
Al final d'una volta a Espanya, després de molts dies, etapes llarguíssimes, que no et pots ni imaginar com de cansat et deus sentir després d'això, doncs ell va atendre a totes les persones, tots els seguidors que volien passar un moment amb ell, no? Fins al punt que no va poder ni dinar, l'equip, el bus de l'equip va marxar sense ell, si se'l van haver d'endur després amb un cotxe d'algun directiu o no sé com, i això em va marcar molt, em va deixar molt impressionat i diu molt quina mena de persona és, crec.
Aquesta cançó que escoltem la va escriure el seu germà Marc, que per fer-li en vida doncs, li va dedicar aquest homenatge i li va escriure un correu electrònic i en Xavi doncs, li va contestar.
O sigui, Això és quan encara era viu, eh? Sí. Xavi Tondo, que li va fer al seu germà aquesta cançó.
Sí, 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 el seu germà que va per darrere d'ell, en Marc, doncs, que a més és músic, li va escriure doncs, això, aquesta cançó, i li feia aquest homenatge, no? I li va enviar un correu electrònic i la resposta d'en Xavi, que després em van fer unes samarretes, era això, no? De quan caus et tornes a aixecar i tantes vegades com faci falta, perquè al final la bicicleta també és això, no? El cas és que la família era conscient que cada cop s'estava fent més popular i n'estaven orgullosos i en treien pit.
Recordo explicar un dia a l'institut això, que mon germà era el Xavi Tondo, i no s'ho creien, perquè tenim cognoms diferents, perquè tenim pares diferents, i llavors havia de assenyalar, no, però mira, ens diem Volpini. I una companya de classe que es deia Ramos deia, sí, clar, jo sóc parenta del Sergio Ramos, no? No em creien, però sí, sí, perquè el Xavi a Valls és bastant conegut. Llavors la gent se sorprenia quan jo els explicava aquesta relació.
Com molts en aquella època, els nascuts l'any 78 doncs van créixer mirant el Tour, la Vuelta a Espanya, inspirats en figures com Indurain, Perico Delgado. Ell doncs va tenir la fortuna, el talent de fer carrera professional, com explicava ell mateix en una entrevista a VilaWeb Televisió de Valls fa 12 anys.
Quan vaig començar a conèixer el ciclisme, des del principi em va enganxar molt, no? I sí que ho somiaves d'arribar a ser professional i intentar-ho fer una mica bé, no? I a poc a poc, doncs, bueno, vas progressant i vas pujant esglaons i, bueno, doncs, ara crec que encara espero que només sigui el principi, no? O la meitat del camí, que encara crec que en queda bastant, no? I espero que encara quedin capítols bons.
Això no és tan habitual amb aquests obituaris anònims que fas, no? Perquè no sempre tenim gravada la veu de la persona, no? En aquest cas, com que era un ciclista cada vegada més popular, cada vegada més conegut, cada vegada guanyava més curses, no? Doncs com a mínim hi ha la seva veu gravada que l'hem pogut sentir.
Sí, i impacta molt, no? Sentir-lo, perquè va ser pocs mesos abans de morir, no? I ell deia això, no? Que esperava que encara li quedessin doncs moltes coses bones. El cas és però que en Xavi va tenir mala sort al llarg de la seva carrera, perquè no només sumava doncs això, alguns accidents en bicicleta, caigudes, sinó també de cotxe. Però a més, justament fixa't tu quina mala sort, en una de les sortides, en una d'aquestes curses, li va passar això.
Un cop estava entrenant-se als Pirineus, estava a punt de començar de córrer per primera vegada una volta de les grans, no recordo quina, i es va trobar un isard, que és com una cabra montesa enorme, que no n'hi ha moltes, jo no n'he vist mai cap. Doncs va i li surt just en el moment que ell passava, i del xoc doncs es va trencar, crec que una costella o més, no? Però de seguida que podia tornar a estar dalt de la bici.
Per això, amb tants accidents com havien anat passant, en Jaume no va pensar el pitjor quan realment va arribar la desgràcia. Li van dir que el seu germà havia tingut un accident domèstic, que era una altra cosa que ara us explicarem, i que la seva mare era a l'hospital amb un atac d'angoixa.
Què va passar exactament? Perquè havia nascut el Xavi 1979, 32 anys, 2011, no? És quan hi ha aquest accident domèstic, deies, no? Que és el que li provoca la mort.
Ell acabava de fitxar pel Movistar Team, es preparava, com us deia al principi, pel Tour de França, era a Sierra Nevada, a Granada. El dia 23 de maig de l'any 2011, com tu deies, a les 10:10 del matí, quan sortia de l'aparcament amb el cotxe amb un altre ciclista del seu equip, el basc Beñate Intxausti, va patir un accident mortal.
Va anar a entrenar a Sierra Nevada, havia llogat un apartament amb un company ciclista, i aquell dia doncs havien pujat al cotxe per sortir de l'apartament i anar des on volguessin començar l'entrenament, i fent marxa enrere per sortir del garatge, la porta automàtica va donar un cop al cotxe. Llavors, sense parar del tot el cotxe seguia retrocedint, el Xavi va treure el cap per la finestra, amb tanta mala sort que aquella porta va tornar a activar-se fora de temps i el va aixafar, li va aixafar el coll, i pel que tinc entès va ser instantani o va ser molt ràpid la mort.
Les cròniques periodístiques d'aquell dia expliquen també una versió semblant, diuen que el ciclista va baixar del cotxe i va quedar atrapat entre, doncs això, el seu vehicle i el portal, doncs provocant-li la mort. En Jaume entén que hi hagi curiositat per saber com va anar exactament, però ell assumeix que va ser un accident.
Que és molt rocambolesc, llavors tampoc és una cosa que m'acabi d'agradar recrear-me, no? Recordo els primers dies amb uns parents, estàvem dinant i jo intentava menjar tranquils i ells ja estaven parlant precisament d'això, no? Intentant entendre què dimonis havia passat, no? I buscant, no? I fent esquemes, no? I la porta s'havia tancat així, es devia tancar així. Jo no vaig acusar dir res, perquè tenen tot el dret del món i cadascú, doncs, ho processa com pot, no? Però en aquell moment em va sentar bastant malament, perquè jo intentava menjar una miqueta i no tenia ganes d'imaginar res.
Aquesta cosa